Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
Persones que fa temps que estan integrades a Sabadell veuen com es queden sense permís de residència perquè han perdut la feina. El Servei Ciutadà d'Acolliment a l'Immigrant està reobrint casos de gent que ja ha treballat però han esgotat les prestacions. Us imagineu passar els últims 9 mesos sense llum? Sense calefacció, sense aire condicionat, sense nevera, sense tele? Això li passa a una veïna de Castellà de la urbanització de Can Avellaneda que està a l'espera que Endesa repari el cable que alimenta casa seva després que ella mateixa assumís el cost de l'actuació de més de 2.000 euros. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. El Centre d'Esports Sabadell continua assimilant la primera derrota de la temporada a casa, una ensopegada per 1-2 contra l'Olot, injusta i merescuda si tenim en compte el que es va veure sobre el terreny de joc, i una derrota també que ha deixat tocat el vestidor arlequinat.
Repassarem aquesta i la resta d'informacions d'aquest dilluns dia 15 de gener amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Set graus els que tenim ara mateix a Sabadell, amb un cel clar amb núvols intermitents. Com que volem conèixer la previsió meteorològica per les pròximes hores, ens anem a preguntar-li al Sergi Gallego, al Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda. Els bancs de boira i els estrats baixos persisteixen a la depressió central i arriben núvols alts pel nord del país que deixaran al final del dia el cel entremig i molt ennuvolat. Demà s'espera una jornada força assolellada. Si bé hi haurà alguns estrats baixos al matí al nord de la depressió central, el vent serà de component és al llarg del dia entre fluix i moderat, amb cops forts més reforçats a partir de migdia a cotes altes del Pirineu a punts del sector central del litoral i prelitoral i a Ponent, on hi haurà alguns cops molt forts. Pel que fa a la temperatura, pujarà en general amb valors que oscil·laran entre 12 i 17 graus i a l'extrem sud podran ser localment més altes. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, i ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra. Què és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop? Per exemple, a la B30 veiem que en direcció sud, a l'alçada de Barberà del Vallès, tenim un quilòmetre gairebé i mig de circulació amb retencions. Si anant cap a nord a Cerdanyola, en són 4. Mirem també cap a la C58 i veiem que a Sant Quirze del Vallès, baixant cap a Barcelona, hi ha 4 quilòmetres i mig de circulació amb retencions, i a l'alçada de Montcada i de Xac ni tenim 4 més. Si acabeu arribant a la capital, a Barcelona, de moment sapigueu que la circulació a les rondes no presenta cap complicació destacada. El Servei Ciutadà d'Acolliment a l'Immigrant està reobrint casos de persones que fa temps que viuen a Sabadell. Són gent que ja ha treballat però que han perdut la feina, han esgotat les prestacions i s'han quedat sense permís de residència. L'ESCAI els ofereix servei d'assessorament jurídic i treball en xarxa amb els serveis socials o el Taulí. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Pau. En tot el 2017, l'ESCAI ha fet 13.000 visites i ha atès 1.800 persones, una xifra que es manté estable respecte als darrers anys, tot i que ha canviat el perfil de persones amb qui es treballa. Són majoritàriament persones a qui els ha canviat la seva situació administrativa, lligada a la pèrdua de feina. La coordinadora de l'ESCAI, Raquel Garola, n'ha parlat al programa al matí.
El fet de perdre la feina, o de tenir menys feina, o de reduir les jornades, d'esgotar prestacions, afecta directament a la situació legal de les persones. És la primera dificultat que es troben, a part del tema econòmic, del tema de desnonaments, del tema de manutenció. Llavors això els dificulta molt la seva situació, perquè clar, el fet de perdre la seva situació administrativa suposa que no poden accedir a cap tipus d'ajuda, no poden fer formacions, els tanca gairebé totes les portes.
L'ESCAI ofereix diversos serveis, com el de primera acollida, el d'assessorament jurídic o l'acolliment lingüístic, a més de treballar de forma coordinada amb els serveis socials o el Taulí. Un dels programes que impulsa l'ESCAI és Sabadell amb els teus, dirigit als joves que arriben per reagrupament familiar.
La valoració és molt positiva, perquè bueno, per una banda, al començar l'institut han estat una mica menys angoixats pel fet que ja tenim nocions encara que fossin bàsiques, però un primer coneixement de la llengua, diguem que ja no era començar de zero, sinó que tenien un punt inicial, i després també perquè els ha permès conèixer altres joves que estaven més o menys en la mateixa situació, que estan vivint a Sabadell i han pogut fer aquesta petita xarxa.
Aquest programa combina un curs intensiu de català durant l'estiu amb altres activitats formatives i es desenvolupa gràcies al voluntariat.
I 259 persones del sector del metall han trobat feina gràcies al programa Metall Vallès. Es tracta d'una iniciativa coordinada per la Diputació de Barcelona i en el que hi participen els actors socioeconòmics del sector del metall amb els ajuntaments de Sabadell, Barberà, Castellà i Sant Quirze del Vallès.
En total, les dues primeres edicions del Metall Vallès s'han tancat amb 553 persones, 267 empreses i un balanç de 259 insercions assolides. Eduard Navarro, regidor de Treball i Empresa a la Ajuntament de Sabadell, defineix quins són els perfils que han participat als cursos de formació.
Una banda tindríem els que ja són treballadors del sector del metall, que el que aporta aquest programa doncs, és augmentar el seu nivell tant per les capacitats o també per actualitzar-se. I d'altra banda doncs, tindríem la vessant de treballador més jove, que encara no ha entrat al sector, però sí ha passat per la formació professional i que aquest programa li ajudaria a entrar dins d'una empresa treballant.
Si anem al detall, les xifres són una de cada dues persones que han participat al Metall Vallès han trobat feina gràcies al curs. Dels nous contractes, gairebé el 50% s'ha fet en el terreny de la soldadura, ajustatge o mecanització. Per contra, només un 48% dels contractes efectuats tenien una durada superior als 6 mesos. Pel regidor de Treball i Empresa, es tracta d'un programa d'èxit.
Comença fa 2 anys amb la primera i l'any passat, bueno, aquest any hem tancat amb la segona edició i ara encetarem el 2008 la tercera edició a la perspectiva de mantenir aquest programa que, com deia, ens està donant molts bons resultats. Tot també l'hem d'emmarcar en una estratègia més àmplia que és aprofundir i fomentar tot el que és el sector industrial.
La iniciativa tindrà continuïtat, ja que l'Ajuntament ha fet els tràmits per obtenir la subvenció de la Diputació dins del programa Ocupació a la Indústria Local pel període 2018-2020.
I cada any es diagnostiquen al Parc Taulí 100 casos de defectes congènits. És una de les dades que s'han donat a conèixer en el 25è aniversari de la Unitat de Diagnòstic Prenatal del Parc Taulí, pionera des de la seva creació i capdavantera en l'aplicació de tècniques avançades de diagnòstic.
Aquesta àrea va ser de les primeres de l'Estat en aplicar alguns coneixements que ara semblen comuns. Ho explica Míriam Guitart, cap de la unitat.
La incorporació de la ressonància magnètica per veure amb més detall totes les anomalies del cervell o del sistema nerviós central, vam ser pioners a Espanya. La incorporació particularment de la ecocardiografia, és a dir, d'aquelles anomalies cardíaques, també vam ser, bueno, doncs ja des del 93 que ho estem fent.
També cal esmentar l'assessorament genètic. El diagnòstic prenatal engloba totes les accions diagnòstiques que ajuden a detectar qualsevol defecte congènit durant el període prenatal. Això vol dir que amb l'equip que se n'encarrega de mandar de professionals de diferents àmbits.
I es veia que havíem de treballar de forma multidisciplinar, és a dir, amb els genetistes, amb els neonatòlegs, pediatres, amb els cirurgians pediàtrics, per si hi havia algun problema que es pogués resoldre quan el nen naixés i operar-se i, per tant, tenir una evolució bona. Fins i tot vam incorporant a l'equip els patòlegs, és a dir, que fan les autòpsies, tota pèrdua gestacional, és a dir, que aquell fetus no arribi a terme i es perdi durant l'embaràs.
La unitat ha tingut un creixement exponencial. L'any 2000 es detectaven un 30% de patologies i actualment s'arriba al 80% de diagnòstic prenatal precoç. Les que tenen més prevalença són les cardiopaties i les patologies renals.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
La formació Ciutadans reclama que es congelin les tarifes de transport per l'any 2018 i també que replantegi l'actual model de zones tarifàries. Amb aquesta intenció, la formació taronja presentarà una moció perquè es discuteixi a tots els ajuntaments de l'àrea metropolitana de transport on té representació, com és el cas de Sabadell.
El responsable d'acció institucional del partit a Catalunya, el sabadellenc Joan Garcia, explica que s'impulsa aquesta iniciativa perquè la mobilitat és un dret que s'ha de garantir i això passa per tenir preus assequibles. Ciutadans es proposa millorar i ampliar els títols de transport de caràcter social i que els pensionistes i les persones amb discapacitat disposin de títols específics a preus reduïts. En la moció també es demana un tracte preferent per a les persones que s'han de desplaçar diàriament per causes de mobilitat obligada, així com per als col·lectius amb dificultats econòmiques que no es puguin acollir a les tarifes socials. Ciutadans demana una rebaixa consensuada amb la taula social del transport públic pels títols més utilitzats, com són la T10, de manera que es correspongui amb la variació del cost de la vida i les condicions salarials de l'any anterior. Amb la baixada de preus, esperen guanyar usuaris al cotxe i reduir la contaminació.
Una veïna de Castellà viu sense electricitat des de fa 9 mesos, arran d'una avaria que Endesa no ha reparat. L'Elda Font, de la urbanització de Can Avellaneda, està a l'espera que l'empresa subministradora repari el cable que alimenta casa seva, després que ella mateixa assumís el cost de l'actuació, de més de 2.000 euros. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Les instal·lacions elèctriques de la urbanització on viu Elda Font no compleixen amb la normativa actual, ja que daten de la dècada dels 60 i 70. Amb tot, una avaria en el cable d'alimentació de la finca d'aquesta veïna va portar la companyia a reclamar el trasllat de la instal·lació elèctrica fins a casa seva, des de la finca del davant. Font va pagar els diners que li demanaven i va canviar el comptador, però la part que depèn d'Endesa no s'ha arribat a fer. Per la veïna castellarenca, el pitjor ha estat haver de canviar d'hàbits aquests 9 mesos sense electricitat.
No tenemos, mira, ni ordenador, ni teléfono, nada más que un hornillo. Nada más que un hornillo.
Des de l'Ajuntament de Castellà asseguren que van aprovar la llicència d'obres el 2 d'octubre passat i li van comunicar a la companyia una setmana després. Per això el regidor d'Urbanitzacions, Aleix Canalís, no entén perquè no s'ha arribat a portar a terme i ofereix el seu suport a l'afectada.
En tot cas, nosaltres com a Ajuntament ens posem a disposició de la veïna si vol presentar alguna denúncia formal davant d'Indústria contra Endesa, ens posem al seu costat per poder fer els tràmits necessaris per tal doncs, que finalment pugui tenir aquesta connexió elèctrica.
Des d'Endesa, per la seva banda, han admès aquesta emissora que Font ha pagat les obres i que estan pendent de portar-se a terme. De fet, asseguren que en pocs dies començaran, encara que la veïna castellarenca hagi hagut d'esperar 9 mesos.
I el festival en bassa tornar a la bassa 6 anys després. Pla. Coincidint amb el desè aniversari del certamen, el Festival de Música Independent del Vallès es tornarà a celebrar a l'espai on va néixer. Seran els dies 8 i 9 de juny al recinte de la bassa de Sant Oleguer, totalment renovat després de l'estiu.
El 2012 va ser l'últim any que l'embassat es va fer a la bassa. Durant les últimes 6 edicions, el certamen ha passat per diferents espais com Calastruc, els Jardinets o la piscina de Can Marcet. Arnau Solsona, director del festival, explica que la bassa és un lloc amb molt de significat.
Clar, és un lloc que té anys de construcció i que nosaltres ja des de bon principi ens agradava el fet de recuperar aquestes piscines amb un ambient diferent i que també podia recordar no només a la infància de molts, sinó també aquelles festes majors que s'acabaven a la bassa i tot el que suposa.
La voluntat dels organitzadors és que aquest retorn sigui un diferent amb les primeres edicions del festival.
Serà diferent amb aquells anys a la bassa, amb el que viurem aquest any, perquè serà un festival amb totes les lletres i amb un espai que també ens hi trobem molt a gust. I, bueno, el que sí que hi haurà doncs és això, més dies i més escenaris, perquè també en aquell moment allà només hi teníem un escenari i aquest any tindrem 3 escenaris.
Sobre el cartell, Solsona no ha volgut avançar encara cap nom, tot i que ha explicat que a partir de l'1 de febrer se'n desvelaran alguns artistes del cartell. Enguany, el festival havia proposat que el públic votés els artistes que han passat pels escenaris de l'embassa durant l'última dècada.
Els deures ens els van donar el mateix públic i hem fet cas estricte a les votacions i ja els puc dir que entre els 25 més votats hi ha el cartell de l'any que ve. Sí que és veritat que, bueno, que hi ha grups que potser o han desaparegut o que no estaran girant perquè cadascú té les seves coses, però hem procurat complir-ho al 100% i fer cas als més votats.
Més d'un miler de persones van passar per l'última edició de l'Ambassat, que va comptar amb artistes com Albert Pla, Anímic o la sabadellenca Museless.
Triomfen els colors que proposa l'ESDI, el certamen internacional Intercolor, per escollir les tonalitats que estaran de moda a partir de la tardor vinent. La carta de l'escola sabadellenca està formada pel violeta i el taronja, una combinació que coincideix amb els colors proposats per grans potències com Gran Bretanya i Itàlia.
L'Escola Superior de Disseny, l'ESDI, participa un any més en la convenció Intercolor, durant el qual es determinen els colors que marcaran tendència durant la pròxima temporada tardor-hivern 2018-2019. Aquest any, la seva carta de colors és una de les que ha triomfat al certamen, ja que inclou els colors de moda de la indústria, el violeta i el taronja. Ho explica la doctora Encarna Ruiz, professora i cap de tendències i moda de l'ESDI, al matí de Ràdio Sabadell.
ESDI lo portava dintre de la seva gama de colors en una de les cartes que va ser la que va liderar una de les tendències general d'Intercolor, que són les que de debò són les tendències mundials. És a dir, que, lo que és, el resum de lo que va sortir allí és lo que s'anirà a tot el món, a les fires de tot el món, per poder vendre los colors a la indústria.
Aquests colors no només estaran presents a les peces de roba, sinó que la influència d'Intercolor abraça altres àmbits, com els dels complements, la tecnologia i la resta d'objectes del mercat.
I els Pastorets de la Faràndula baixen de l'escenari aquesta temporada amb tres comiats que seran definitius. El que n'ha estat el director els darrers 4 anys, Albert González, deixa de ser el màxim responsable de l'obra. A més, l'any vinent tampoc veurem dels escenaris Marc Granado i Pol Berg, el Lluquet i el Rovelló dels últims 8 anys.
Els Pastorets de la Faràndula s'acomiaden dels escenaris fins a la temporada vinent amb un èxit de públic. Més de 5.400 persones han anat a veure les 8 representacions que s'han fet d'aquest Nadal la joventut de la Faràndula. Aquest diumenge ha estat l'últim dia que Albert González s'ha ocupat de la direcció dels Pastorets. El director ha valorat la seva tasca.
És el meu 4è any que estava a la direcció i sí que els primers anys vam fer força de canvis, com la banda sonora que la vam reorquestrar. L'any passat vam canviar les màscares dels pecats, el maquillatge també va ser nou dels dimonis, i aquest any, com que hi havia tantes cares noves, era un any també de traspàs de l'equip de direcció, doncs els canvis els mínims.
L'any que ve agafaran el relleu Ferran Vidal o Montse Serra. Ells dos han estat la mà dreta de González aquest any i decidiran qui s'hi posa al capdavant la propera primavera. Qui també s'acomiada són els actors principals dels Pastorets, la parella que representava des de fa 8 anys el Lluquet i el Rovelló, els actors Marc Granado i Pol Berg.
Caminar és molt bo per a la salut, però també és molt important un calçat de qualitat. Si tens els peus delicats, amples o necessites unes sabates per a plantilles especials, camina amb Kumbu. Si t'agrada la moda i vols confort en els teus peus, camina amb Kumbu. I si vols gaudir d'unes bones rebaixes, acosta't ja a Kumbu. Sabateria Kumbu, a Ronda Zamenhof, número 6, al costat de la plaça Mercet. Kumbu, especialistes en calçat Gore-Tex per esport i muntanya, amb les millors marques en calçat. Mephisto, Ara, Stonefly, Miquel, Albiflex...
T'esperança el futur del Sabadell? Et neguiteja? T'encurioseix i vols saber més detalls? Aquest dijous, el màxim accionista del Centre d'Esports, Esteve Calzada, a l'Hotel Suís.
Té sentit seguir participant del dia a dia quan, a més, ja s'ha demostrat que el nou equip gestor, primera, que camina sol i, segona, que camina bé.
Antoni Reguant ha fet un pas al costat. Diumenge ja no va presidir la llotja de la nova Creu Alta contra l'Olot. A falta de la rúbrica formal, és Esteve Calzada qui té per complet les regnes de l'entitat. Quines són les seves idees de futur? Quines les prioritats? Qui presidirà el nou Sabadell? Aquestes preguntes i moltes més, dijous a les 2 en un hotel suís especial. Esteve Calzada a fons. Tu perdràs?
Hotel Suís.
Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato.
Si la voz del negro de Pulp Fiction consigue que te interesen las instrucciones de un exprimidor de naranjas, imagínate lo que puede hacer con el emblema del traidor. de Juan Gómez Jurado. Boca. Audiolibros premium en castellano. Búscalos en Storytel, Audible o en iTunes Store.
Viu la teva ciutat amb Diari de Sabadell.
Tota la informació local i comarcal.
Cada dimarts, dijous i dissabte, Diari de Sabadell.
Disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També t'hi pots subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
Notícies d'àmbit més general que repassem de manera breu i un últim eixam hora que hem de conèixer. Els lletrats del Parlament conclouen que el reglament no permet una investidura a distància. L'informe diu que és imprescindible l'assistència al debat i descarten cap mitjà interposat ni substitució de la persona. També us expliquem que Fèlix Millet ha estat condemnat a 9 anys i 8 mesos de presó pel cas Palau Música de la Música.
La sentència condemna l'exgerent del Palau, Jordi Montull, a 7 anys i 6 mesos, a l'extresorer de Convergència, Daniel Osa, a 4 anys i 5 mesos de presó i 4 anys i 6 mesos també per a Gemma Montull. El tribunal ha absolt els dos directius de Ferrovial perquè han prescrit els delictes, però considera aprovat l'expoli de la institució, que xifra en 23 milions d'euros. En el capítol polític, Convergència Democràtica està condemnada a pagar 6,6 milions d'euros.
Mor la cantant de Cranberries, Dolores O'Riordan.
Segons ha avançat la televisió irlandesa, O'Riordan ha mort sobtadament a l'edat de 46 anys. Segons la seva representant, la cantant estava a Londres treballant.
I Mariano Rajoy ha avisat que mantindrà l'article 155 si Puigdemont pren possessió des de Brussel·les.
El president del govern espanyol considera que el cap de l'executiu català hauria de fer acte de presència al Parlament.
Arrenca el judici de l'excúpula del PP de Camps per finançar-se a través de la Gürtel.
Els diners haurien servit per finançar les campanyes electorals autonòmiques i municipals del 2007 i les generals del 2008 del Partit Popular Valencià. Noms com els alcàrrecs Ricardo Costa, exsecretari general del PP Valencià, o Vicente Rambla, exconseller d'Economia, figuren entre la vintena d'acusats per finançament irregular del partit.
Ja tenim el Joan Blanc a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Arrenquen els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell continua assimilant la primera derrota de la temporada a casa. Una ensopegada per 1-2 contra l'Olot, injusta i immerescuda, si tenim en compte el que es va veure sobre el terreny de joc. I una derrota que ha deixat tocat el vestidor d'Arlequinat, Joan.
Així és, Pau. L'equip va fer la millor primera part de la temporada, però no va marcar. L'Olot va aprofitar 5 minuts dolents a la represa per situar el 0-2 i Felipe Sanchón, amb un dels gols de la temporada, va retallar distàncies, tot i que no va ser suficient per poder puntuar. A més, la indignació amb l'àrbitre Pulido Santana era gran, ja que va deixar de xiular dos penals molt clars a favor dels sabadellencs. Hi havia la sensació que després de la victòria contra l'Elche aquest compromís podia marcar un punt d'inflexió, però de moment tocarà esperar, tal com reconeix el tècnic del Sabadell, Toni Saligrat.
Pensàvem que era un partit una mica d'inflexió, no? Del punt d'inflexió. Juguem a casa, continuem amb les bones sensacions de l'equip, que jo crec que han continuat, continuem millorant i a casa guanyem, que volem i ens toca, no? I tenim moltes ganes. I si això ens ajuda a estar més a prop de dalt, ja és la repera, no? Però i semblava que aquest partit era el que tocava, no? I bueno, sembla ser que no, que aquest no ha estat.
Una sensació que comparteixen a la plantilla. Pedro Capó assegura que veient aquest partit contra l'Olot com una molt bona oportunitat d'enganxar-se definitivament a la zona alta, tenint en compte que aquest diumenge tornen a jugar a casa i que la derrota va greujar el sentiment de decepció.
No sé si el subconscient o jo crec que tots eren conscients que era un partit, que era un partit clau per enganxar-nos, que costa molt treure punts, que si treus 6 de 6 pues fas un salt de qualitat a la taula classificatòria. I sí, després del partit de l'Elx pues hem fet 45 minuts dignes d'equip de play-off i hem fet 45 minuts segons no dignes de play-off.
Els primers 3 punts de la temporada que volen de l'estadi de la Nova Creu Alta deixen el Sabadell en novena posició amb 28 punts a 6 de la quarta plaça. La pròxima cita a la Lliga tornarà a ser a casa diumenge a les 5 de la tarda contra l'Hèrcules d'Alacant, un rival que té 2 punts més que els sabadellencs ara mateix.
Millor li van anar les coses al filial del Sabadell, que va sumar una victòria important contra el Manlleu per 2-0. Un triomf que permet als de Carlos López consolidar-se a la zona mitja de la primera catalana i obrir una mica més de marge amb les posicions de descens.
Un doblet d'Antoni va va fer recuperar el somriure als joves jugadors sabadellencs que posaven punt i final a la mala ratxa. Un triomf que ha posat bona nota a la primera volta realitzada per l'equip. Carlos López es mostra content pel joc i assegura que, havent guanyat el Manlleu, farà encara millor l'empat de fa tot just una setmana al camp del Júpiter.
Era molt important, de fet també crec que va haver una millora evident la setmana passada al camp del Júpiter, i avui era molt important fer bo aquell punt, com vam comentar la setmana passada, i és el que tu dius, ens dona tranquil·litat, ens dona el poder entrenar més tranquils en aquestes dues setmanes, amb la mateixa exigència, però sí que és veritat que una mica més tranquils és una bona victòria.
Un partit que a més va servir per veure el debut amb el filial de tres juvenils, els davanters Wilber i José Juan, i el migcampista Marc Bellalta. La pròxima cita del Sabadell B serà un altre cop important, ja que reben a casa el Mollet, rival directe dels arlequinats, en un partit que suposarà l'inici de la segona volta.
Deies el juvenil Joan, i precisament el juvenil arlequinat no va poder donar la sorpresa contra l'Espanyol B. Els de Dani Leoncio continuen coers de la Lliga Nacional després de perdre 0-2 contra el segon juvenil blanquiblau.
Així és, els arlequinats van aguantar la primera part, però a la segona dues errades van condemnar els sabadellencs. Ara toca passar pàgina i centrar-se en el pròxim partit, una cita encara més complicada, ja que els de Dani Leoncio visiten dissabte a les 12 del matí el líder de la categoria, o el que és el mateix, el Futbol Club Barcelona B. El partit es jugarà a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan d'Espí.
I l'equip femení de waterpolo de l'Astralpunt Natació Sabadell ja té el xip europeu posat. Les noies de David Palma només pensen en el debut a la Champions d'aquest divendres després de consolidar el primer lloc a la Lliga. I és que les sabadellenques van superar per 6-9 el Sant Andreu en un duel marcat per les defenses.
No va ser fàcil per les jugadores locals, que es van trobar amb un Sant Andreu ambiciós i amb una gran actuació de Maria Elena Sánchez a la porteria. La sabadellenca està cedida pel club al Sant Andreu i dissabte va demostrar que està cridada a defensar la porteria de l'Astralpunt en el futur. Un partit, això sí, que va ser molt especial per Maria Elena, que admet que no hauria volgut jugar mai aquest compromís.
Se m'ha fet molt raro, la veritat, estava molt nerviosa, era aquell partit que volia però no volia jugar. I era com, bueno, jo les coneixo a elles, elles em coneixen a mi, a veure què passa.
La seva actuació no va passar desapercebuda per David Palma, que va lluar a la portera. El tècnic de l'Astralpunt estava molt content per la victòria, tot i admetre que ofensivament no van estar del tot encertades en les accions de contraatac. Amb tot, David Palma creu que el partit contra el Sant Andreu ha demostrat que estan preparades per afrontar el debut a la Champions.
Arriben preparats, hem treballat moltíssim. Sí que ens faltava això, el que hem tingut avui, competir i tenir clar que la setmana que ve, aquí divendres, amb el Dunyat Baró, és una batalla, que hem de venir a la guerra.
Precisament aquests dos equips es trobaran en aquesta fase de grups de la Champions, que a partir de divendres es jugarà a la piscina Sant Jordi de Barcelona i amb el Sant Andreu com a anfitrió. Completen el grup l'Utrecht holandès, en principi el rival més dèbil, i el Donash Baros hongarès, primer rival de la sabadellenques divendres, i amb qui les de David Palma s'haurien de jugar, en principi, al primer lloc de grup.
Per la seva banda, l'equip masculí de waterpolo ha començat a preparar avui el duel de dimecres contra el Navarra, corresponent a la jornada del passat cap de setmana i que va ser ajornat per la disputa d'una nova jornada de Champions dels sabadellencs. Els del Xava Gómez van caure 13-5 a la piscina del Prorreco italià.
Un partit que, tot i el resultat final, va deixar bones sensacions a l'equip. El Reco és un dels conjunts més potents d'Europa i candidat al títol a la Champions. En línies generals, els sabadellencs van rendir a bon nivell. El descans donat pel Xava Gómez durant les vacances de Nadal ha donat els seus fruits i els jugadors locals han recuperat l'espurna perduda per l'exigència del calendari. El tècnic de l'Astralpunt es mostra content per això i admet que la idea era agafar forces per tot el que queda de temporada.
Por eso mismo quería que descansen bien, quería que equipo llegase con ganas para volver a la piscina, con libres ya de la cabeza relajados y para salir a trabajar todo lo duro que podamos para afrontar todo esto que nos queda. Esa es la idea.
El primer partit serà, com dèiem, aquest dimecres contra el waterpolo Navarra Canllong a partir de les 6 de la tarda.
I abans de marxar parlem d'handbol i de l'Obert Gràcia. Els sabadellencs han tancat la primera volta de la Primera Nacional amb una derrota 32-28 contra la Salle Montcada, una ensopegada que ha posat de manifest la pèrdua de solidesa defensiva de l'equip verd i blanc aquestes últimes jornades.
Tot i això, Miquel Benítez fa una bona valoració dels 13 punts aconseguits per l'equip i creu que poden millorar aquests registres a la segona volta sempre i quan recuperin aquesta solidesa defensiva.
Hem perdut algunes oportunitats interessants. Ara el que ens toca a la segona volta és consolidar la bona feina de la primera, tornar amb un calendari que tenim relativament assequible a guanyar punts importants i que això ens permeti jugar amb més calma, jugar amb tranquil·litat, fer bé les coses i ajustar les 3-4 cosetes tàctiques que no tinguem ben acoplades, que, com et deia, crec que sobretot a nivell defensiu és on hem de recuperar la solidesa que teníem al principi de temporada, que era bastant difícil que ens marquessin més de 26 gols, que habitualment és l'objectiu que ens marquem a nivell defensiu.
La pròxima cita de l'OAR serà aquest dissabte a la pista del Bar Micasa amb el Sant Vicenç.
I fins aquí la notícia vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín al matí, després als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un bon vespre i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.